Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'esclat de la Covid-19 a la Xina no és preocupant pel nostre país. Així ho ha apuntat aquesta emissora al cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Per Cervantes, la situació del gegant asiàtic és comparable a la que es va viure a Catalunya al Nadal de l'any passat.
De moment, ni ha aparegut una variant més agressiva, ni hi ha un canvi de malaltia. La malaltia és la mateixa. I probablement el que estan vivint a la Xina ara és el que vam viure aquí fa un any, que és l'aparició d'Omicron, una soca molt més contagiosa que les anteriors, que afortunadament ha sigut menys agressiva, com a mínim en països ben vacunats. La informació del que pot passar en països amb vacunació més baixa no la tenim, i probablement la Xina pot ser un exemple. Però la veritat és que de moment jo no veig cap motiu concret de preocupació, excepte que s'ha de seguir vigilant perquè encara estem en pandèmia.
Per contra, sí que hi ha una forta incidència de la grip i de bronquiolitis a l'Hospital de Sabadell.
Última oportunitat aquest vespre per veure l'ambaixador reial i l'espectacle Somriu al Nadal.
El muntatge protagonitzat pel Llaminet encara funciona amb una mitjana de 3.000 assistents diaris. D'altra banda, pel campament de la Casa Duran hi han passat 18.000 sabadellencs, malgrat que encara hi ha hagut un 20% d'absències per part de persones amb cita prèvia.
I en esports, el Sabadell podria comptar amb Sergi Puig per al partit d'aquest diumenge contra el Bilbao Atlètic.
El porter Maresmenc ja ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. Miqui Lladó, per la seva banda, ha admès que encara no té l'11 per l'enfrontament amb el qual s'estrena com a tècnic arlequinat.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. Només trobem incidències ja a Barcelona, on hi ha aturades a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt, trànsit dens entre Pedralbes i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
I ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, exactament la mateixa temperatura que tenim cada dia des de fa setmanes. Hi haurà canvis de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura és força baixa amb un ambient fred cap a les comarques del Pla de Lleida, on la boira no s'ha acabat de trencar o sí que ha passat a ser boira al teu estrat baix. I de que les temperatures els hi hagi costat de pujar en alguns sectors o fins i tot que no hagin acabat de fer i, per tant, aquestes temperatures un pèl més baixes. Però, en canvi, a la resta del país, sobretot al sector del litoral i prelitoral i especialment al sector central i també nord d'aquesta zona, les temperatures són força més suaus. També cap a la zona del Pirineu la temperatura és un pèl baixa, però en qualsevol cas també hi domina el sol. De cara als propers dies continuarem parlant de la mateixa tònica, amb aquestes boires com a protagonistes, sobretot en punts del Pla de Lleida, i que de cara als propers dies s'espera que afectin més cap al sector oest de la zona, no seran tan extenses cap al sector més nord o bé cap a la Catalunya central i també cap a la zona de la Plana de Vic, que n'hi podrà haver, però es trencaran més ràpidament. A la resta del país parlarem de més domini del sol i no tanta boira i, per tant, parlarem d'un ambient més suau de cara al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'explosió de contagis de Covid-19 a la Xina ha tornat a encendre les alarmes sobre un possible repunt de casos a casa nostra. Països com el nostre obligaran els viatgers procedents del gegant asiàtic a presentar un test d'antígens negatiu abans d'entrar-hi. Avui hem volgut preguntar-li al nostre expert de capçalera, al cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, si aquest tipus de mesures són efectives per controlar l'avenç del virus. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Cervantes ha estat així de contundent.
Crec que són inútils, sincerament. Què fem aquí davant d'una soca Omicron, que és la mateixa que porten aquests xinesos? Estem fent proves a tothom? No, perquè els xinesos sí. I els alemanys que vinguin de Düsseldorf amb un vol que la meitat dels que han arribat a Düsseldorf eren xinesos? No té molt, de veritat, sincerament, crec que no té sentit. En canvi, vigilar molt quan es detecten casos. Si està modificant-se la soca, això és molt important i s'està fent.
El doctor també ha passat revista com estan afectant els virus respiratoris el dia a dia de l'hospital. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El cap de malalties infeccioses del Taulí ha admès que la Covid-19, la bronquiolitis en nens i la grip han hagut de conviure en les últimes setmanes, la qual cosa ha obligat a replantejar l'organització de l'hospital en alguns moments. Mentre que els ingressos per Covid-19 i la bronquiolitis van clarament a la baixa, les hospitalitzacions per grip encara estan augmentant.
Però la grip cada any fa mal. I aquest any el que ha fet és tornar al que era abans de la Covid, una malaltia que descompensa molt a la gent gran i amb malalties prèvies. No pitjor. El que passa és que, clar, si el sistema sanitari ja està ple, saturat, té poques infermeres perquè la gent està de baixa o ha deixat la feina, tot això fa que el sistema sanitari públic europeu estigui en perill, és cert.
Sobre la vacunació contra el coronavirus, ara que hi ha disponible la quarta dosi, el doctor Cervantes creu que és vàlida en gent gran i immunodeprimida. Ara bé, opina que en gent jove i sana que tingui la pauta completa i hagi passat la malaltia no és necessari.
És que molta gent, a part de les vacunes, ja ha passat la malaltia una o dues vegades. I això també compta. És un grau d'immunitat afegit igual o més important que el de la vacuna. I, per tant, si portes tres dosis i has passat dues vegades la Covid els darrers 12 mesos, doncs déu-n'hi-do, més protecció és impossible per més que et punxis. Vull dir que això té molt a veure, eh?
Sí que insisteix, però, en la vacunació del personal sanitari, principalment per evitar infeccions que obliguin els professionals a agafar-se a la baixa amb la pressió afegida que això significa per al sistema sanitari.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Llibertat amb càrrecs per als dos detinguts per vendre drogues des d'una associació canàbica situada al carrer Pedraforca, a Can Uriac. L'home i la dona, de 48 i 25 anys respectivament, van ser detinguts dijous de la setmana passada durant el registre del local, en una operació conjunta de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra. Durant el registre, els agents també van poder decomissar una gran quantitat de droga.
L'inspector Felip García, sotscap de la comissaria dels Mossos a Sabadell, ha detallat la droga intervinguda durant l'escorcoll de l'associació canàbica.
Trobem aquests 23 quilos de cabdells de marihuana, uns 10 quilos, que recordar, de haixís, 5.000 euros en efectius i quasi un miler de cigarretes de marihuana ja preparades, doncs, per fer unes ventes ràpides i que la gent, doncs, arribi, compri i marxi amb tota naturalitat, cosa que no es pot fer en cap cas. Això seria, és un clar tràfic de drogues, de substàncies estupefaents.
La investigació va començar perquè els veïns de la zona van alertar la policia municipal que molta gent entrava i sortia constantment de l'associació canàbica i que hi havia una forta olor a marihuana. El cos de seguretat local posa en alerta els Mossos que inicien tasques de vigilància per corroborar que es podria estar cometent un delicte dins del local. Finalment, el dia de la inspecció es deté dues persones acusades d'un delicte contra la salut pública que ja han quedat en llibertat amb càrrecs. Pel que fa al local, serà l'Ajuntament qui obrirà un expedient per determinar si es clausura.
L'Ajuntament de Sabadell ja genera un expedient en què tot això doncs, té un procediment administratiu i es determinarà si aquesta imputació d'aquestes persones detingudes tenen a veure amb el que són els presidents, els tresorers d'aquesta associació canàbica i es podria concloure el seu tancament, però ja és un tema més propi administratiu en aquest cas.
Mentrestant, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Oposició constructiva, ponts amb la Generalitat, mentre han estat el govern català i el desenvolupament dels programes de la Gran Via i Ciutat i Turisme. Aquest és el llegat que reivindica Junts per Sabadell obrint la precampanya electoral i sense oblidar l'objectiu de la independència de Catalunya per millorar la vida de la gent.
Per l'alcaldable Lluís Matas, la finalitat de l'acció del curs polític era ser útils a la ciutadania.
Hem sigut útils. Jo crec que és la millor manera de fer política, creiem, els regidors de Junts per Sabadell, que la millor manera de fer política és ser útils. No ser importants, és ser útils. I com deia, hem dit, hem fet i hem aconseguit un munt de coses, totes aquelles coses que varen posar a la taula de negociació i que hem anat renovant any rere any amb una negociació amb els pressupostos, amb el govern de la ciutat.
Matas assegura que un centenar de persones ja estan treballant en el programa electoral de manera sectorial. A més, revela que després de l'èxit de la Fira Sakura Matsuri, el Consolat del Japó ha ofert a Visit Sabadell l'organització de la Japan Week el 2024, que actualment es desenvolupa a Sevilla.
Ecologistes per Catalunya denuncia que la construcció del quart cinturó és un condicionant per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Des d'aquesta entitat afirmen que els pressupostos han de servir per invertir en educació, en salut i no per impulsar projectes com aquest. Joan Carles Salles és president de l'ADENC.
Els pressupostos de la Generalitat són, diguem-ne, els recursos econòmics que serveixen per la sanitat, la salut, l'educació i molts altres temes que el govern de la Generalitat té en cartera, també a nivell d'infraestructures, però el que no té sentit és que projectes com l'aeroport o com el Parc Cinturó o com el Hard Rock, que no tenen res a veure amb un pressupost anual, que tenen una tramitació ambiental de llarg recorregut, es posin com a condició d'aprovar un pressupost.
Des de l'entitat alerten que no tot s'hi val per aprovar els comptes.
Salles alerta que tant Junts com PSC ja han retirat alguns d'aquests projectes més conflictius dels seus pressupostos.
Les pressions de Junts i les pressions del PSC darrerament fent declaracions que són com extemporànies, perquè ahir mateix ja deien que bueno, ho havien dit, però ara representa que era només per fer la foto inicial, que ara ja això ja accepten retirar-ho. Doncs no ens sembla responsable. No podem anar cada vegada les entitats ecologistes sortint dient que un altre cop els partits polítics fan bandera de projectes que no tenen res a veure amb el pressupost de la Generalitat.
Tant Junts per Catalunya com el PSC han posat la construcció d'aquesta carretera com a un dels projectes claus per tal de poder donar llum verda als pressupostos d'Esquerra Republicana.
El 2022 ha estat l'any més càlid a Sabadell i al conjunt de Catalunya des que es tenen registres. Des del Servei Meteorològic de Catalunya asseguren que aquest hivern les temperatures són un grau i mig per sobre de l'habitual per aquestes dates.
Tot i que les temperatures mínimes es troben dins de la normalitat, les màximes s'enfilen molt per sobre. Així ho ha destacat al Cafè de la Ràdio la meteoròloga Carme Farnell.
Que la temperatura mínima, per exemple, avui ha gelat en molts indrets de l'interior. Si tenim valors negatius cap a la zona del Priorat, la Conca de Barberà, també cap a la zona del Pirineu, però, per exemple, el que no és normal és la temperatura màxima perquè ahir es va arribar una altra vegada als 19 graus. Clar, que estiguem a 19 graus el 4 de gener és el que no és massa normal.
Segons Farnell, no s'esperava una arribada de fronts freds a mitjà termini, així que la cavalcada de Reis serà temperada i sense pluges.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Creu Roja Sabadell ha aconseguit recaptar gairebé 5.000 joguines per famílies en situació de vulnerabilitat. En total, 1.912 infants es beneficiaran d'aquesta campanya que ha vist com en els últims anys el nombre de nens i nenes apuntats ha augmentat.
Sí, concretament n'ha augmentat en 200 els infants en els últims 4 anys. Des de Creu Roja, Xavi Miralla, responsable de comunicació de la institució, es mostra preocupat per aquest augment d'usuaris.
Any rere any constatem que hi ha una petita variació en el nombre d'infants atesos, no? Aquest any ha pujat una miqueta, però ara, per exemple, fa una estona feia números i veia que respecte a la campanya de fa 4 anys hem pujat ja en 200 infants, que són força infants, i per tant no deixa de preocupar, no? Que cada cop haguem d'atendre més infants i més famílies en la campanya, i això et demostra també les dificultats per les quals passen aquests infants i aquestes famílies.
Des de Creu Roja Sabadell es mostren molt agraïts a totes les persones i entitats que han donat joguines noves, no bèl·liques ni sexistes durant aquest últim mes.
Última funció aquest vespre a les 8 de Somriu al Nadal. L'espectacle, que ha seduït gairebé 3.000 assistents diaris, abaixarà el taló després d'aquest passi. I no és l'únic reclam nadalenc que s'acaba avui. L'ambaixador i la Fira Reial també pleguen veles per afegir-se aquest dijous a la cavalcada de Reis, que podreu seguir a Ràdio Sabadell.
L'ambaixador reial marxa de la casa durant aquesta nit a les 9. L'hauran anat a veure aproximadament 18.000 persones després d'ampliar els horaris. Tot i així, es manté el 20% d'absència en la cita prèvia en el tercer any d'aplicació del sistema. Però el gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors, celebra haver-ho fet sense restriccions.
Aquest any, per fi, doncs, hem pogut fer un ambaixador diguem, amb tota la normalitat i, per tant, l'ambaixador s'ha pogut acostar als nanos, les famílies doncs, podien entrar doncs, amb un ritme doncs, molt millor. I, realment ha sigut un tornar a les experiències, diguem, d'abans, no?
Pel que fa a la Fira Reial, aquesta tarda ha estat l'última en què es pot fer l'itinerari a l'interior de la Fira Sabadell fins a les 8. Des de la seva obertura aquest dilluns, cada dia hi han passat més de 2.000 persones, concretament ahir més de 2.400.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Ja hi ha dates confirmades per la 8a edició del Festival de Contes Vet Aquí Sabadell, que s'inaugurarà l'11 de maig i s'allargarà fins dilluns 15, el Dia de la Salut. Així ho ha confirmat Susana Nebó, presidenta de l'associació Carabàs, impulsora del certamen, en una entrevista al programa Al Matí.
Però la grip cada any fa mal, i aquest any el que ha fet...
No podem...
El que volia plasmar en Ramon Madaula amb aquesta...
No podem escoltar Susana Nebó. En tot cas, el festival pretén fer arribar les narracions orals tant a infants com a adults. Per això, entre les propostes que incorpora, hi ha maratons de contacontes a càrrec de rondallaires reconeguts com la mateixa Nebó o Ramon Roma. En els últims anys, els organitzadors també han apostat per les propostes adreçades a públic juvenil o adults. I encara en cultura, la Bàscula té en cartellera des de Nadal l'obra Adossats, la primera escrita pel dramaturg sabadellenc Ramon Madaula, que representa la ciutat. Actors com Josep Maria Romance, Ramon Ranyer o Elisenda Gutés es posen a la pell de diferents membres d'una mateixa família que es troba per dinar el dia de Sant Jordi.
Adossats és una comèdia que tracta, entre altres coses, la falta de comunicació entre familiars. Així ho ha destacat el director de la Bàscula, Carles Tricuera, en declaracions al programa Al Matí.
El que volia plasmar en Ramon Madaula amb aquesta obra crec que és la manca de comunicació que hi ha dintre d'una família. No? De vegades ens parlem més amb amics, amb coneguts, que no pas amb la família. No? Quan ens trobem la família, quan aconseguim trobar-nos tots, llavors no sabem què dir-nos. I una miqueta ve a reflectir això, no? I allà es comencen a sortir coses. Esclar, es plantegen amb un caire humorístic, però sí, no deixa de ser bastant reals. I llavors, esclar, el públic surt content perquè diu que realment és això.
El muntatge està tenint una molt bona acollida per part del públic, com ha explicat un dels seus protagonistes, Josep Maria Romance.
Millor del que ens esperàvem.
Sí,
sí, perquè, clar, aquesta obra, quan l'hem assajat, no teníem públic, i aleshores molts acudits que fan gràcia, quan els has sentit tantes vegades, ja no te'n fan tanta, no?
Clar, és veritat.
I llavors no sabíem la reacció del públic. Uh-huh. I el públic, bueno, des del primer moment, del segon u, la gent ja riu, s'ho passa bé...
Adossats es pot veure a la Bàscula fins al 22 de gener. Per aquest cap de setmana només queda alguna entrada per dissabte.
També és cert que quan sortim de casa per veure els Reis d'Orient no sabem per on va la cavalcada.
Aquest dijous a les 6 de la tarda posa't Ràdio Sabadell a l'orella i sàpigues en tot moment per on va la comitiva reial.
Jo passo, que sempre vaig al mateix lloc.
Cavalcada de Reis en directe per Ràdio Sabadell, dijous a les 6 de la tarda, també a les xarxes socials.
Falta molt perquè passin les carrosses.
Ràdio Sabadell, especial Cavalcada de Reis.
Al Mercat Central i durant tot el Nadal tindrem amb nosaltres els personatges de l'espectacle Somriu al Nadal. El llaminer, la fada de l'hivern, el soldadet, Trencanous, la ballarina i altres personatges del musical vindran a impartir diversos tallers gratuïts per a nens de 3 a 8 anys. I per a mares i pares, els caps de setmana comptaran amb cangurs gratuïts que divertiran els nens mentre ells fan les compres més importants de l'any. Consulta el nostre quadre d'activitats nadalenques a www.mercatcentralsabadell.com. Mercat Central de Sabadell. Som Sabadell. Som família.
Fora de Sabadell i la comarca.
El Suprem ordena que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assumeixi la causa contra l'exconseller Lluís Puig per les obres reclamades per Sixena.
Puig s'enfronta a un delicte de desobediència per haver retardat el trasllat de les obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya al monestir de Sixena.
L'agència tributària ha tornat més de 1.600 milions d'euros als contribuents catalans corresponents a la campanya de la renda del 2021.
Segons el Ministeri d'Hisenda, es tracta del 93,4% de l'import sol·licitat. Així mateix, la xifra representa un descens del 6,05% respecte de l'import retornat l'any passat.
I una dona ha denunciat al futbolista brasiler Dani Alves per una presumpta agressió sexual a la discoteca Saturn de Barcelona.
Tal com avança el diari Ara, els fets haurien produït la nit del divendres passat, quan la víctima va avisar els vigilants de seguretat que el denunciant li havia realitzat tocaments que ella no havia consentit.
Esports.
Sergi Puig apunta a poder-se recuperar temps de cara al Sabadell-Bilbao Atlètic de diumenge. Sergi Parc, què tal?
Bona tarda, Karen.
El porter maresmenc ha fet part de l'entrenament amb el grup i demà s'espera que pugui entrar en dinàmica normal.
I per tant també és més que probable que estigui en el debut en partit oficial de Miqui Lladó a la banqueta. En roda de premsa, el tècnic ha reconegut que encara no té un 11 del tot perfilat.
Alguna idea sí que tinc, evidentment, però tinc dubtes, haig de pensar-ho bé, haig de mirar, i això és bo perquè vol dir que hi ha jugadors que estan competint per aquesta posició i per la voluntat d'estar-hi, i la setmana acabarà de dictar, especialment també el que dictarà molt doncs és el rival, les seves virtuts, i intentar pal·liar-les perquè no ens facin mal.
Ara bé, hi ha diversos condicionants de cara a aquesta primera alineació del de Sant Cugat. Pelayo Suárez i Adán Gurdiel estan gairebé descartats per molèsties, Alberto està fora de combat i Guillem Molina sancionat. A més, hi ha diferents jugadors col·locats a la rampa de sortida per marxar en el mercat hivernal. En tot cas, serà, com dèiem, l'estrena de Lladó en partit oficial. L'entrenador ha definit així la importància de l'enfrontament.
La paraula que millor descriu el partit de diumenge és que és un inici. Llavors, el seu inici... sempre hi ha més connotacions positives que negatives. És un inici, ens ho hem de prendre com un inici, i el que hem de fer és presentar-nos bé a l'afició, el que hem de fer és realment competir-lo, córrer, lluitar-lo, atacar l'àrea rival i intentar guanyar-lo, no? Això és el que defineix un inici, no calen connotacions negatives, no n'hi ha, és molt aviat, tot just no hem acabat ni la primera volta, però sí que hem de sortir amb molta empenta i molt convençuts de que volem guanyar-lo.
Serà més un duel directe, ja que s'enfronten a la nova Creu Alta, l'antepenúltim i el penúltim del grup 2. Són, per cert, els dos equips de la Lliga que més cops han perdut i que més gols han encaixat. El xiulet inicial, diumenge a les 6 de la tarda.
Més futbol al Notícies Vespre. Un altre dels principals focus d'atenció del cap de setmana el trobarem a Torre-romeu, amb un nou derbi de segona catalana, Tibidabo, Can Rull, Rómulo Tronchoni.
La tercera plaça del subgrup 4B, que actualment ostenten els de la zona oest, està en joc amb el Tibidabo a tot just dos punts, amb el Ripollet ficat entremig. Toni Sallés és el tècnic dels blanquivermells.
Al final, entre todos nos conocemos, vemos muchos partidos de rivales, y bueno, que es un derbi quizás para el jugador, puede tener un aliciente extra porque se conocen entre ellos o hay amistades entrelazadas, pero para mí son tres puntos igual de importantes que si fuera un Moncada que no es un vecino.
Per la seva part, el Can Rull va acabar el 2022 per la porta gran, amb 4 victòries i 2 empats i sense perdre des del 23 d'octubre. A més, és el segon equip més golejador amb 22 dianes, 2 per partit. El seu tècnic és José García Numoski.
Somos los dos equipos un poco en el tema ofensivo, un poco de hacer bastantes goles por el tema de jugadores que tenemos. Yo creo que será un partido abierto, que se podrán hacer goles y que se verán goles, y yo creo que va a estar muy intenso, pero a la misma vez creo que va a estar un partido de los que gustan ver jugar.
Diumenge a les 12 del migdia, horari habitual, sonarà el xiulet inicial d'aquest Tibidabo Torre-romeu Can Rull Rómulo Tronchoni. Mitja hora abans arrencarà a Can Uriac el partit del tercer sabadellenc en qüestió, el Sabadell Nord contra el Badia.
I en categories formatives, la Lliga Nacional Juvenil, la segona màxima categoria, reprèn amb un duel d'altura a la Ciutat Esportiva de Nijarque.
S'enfronten al tercer i al quart classificat del grup, l'Espanyol B i el Mercantil. El conjunt pericú posa a prova la ratxa d'imbatibilitat dels de Marc Xalabarder, que s'enfila ja per sobre d'un any en un partit que l'entrenador blaugrana afronta ambiciosament.
Tots els partits els plantegem per guanyar, independentment de qui sigui el rival. Això sí que és algo que intentem ser sempre clar als jugadors, independentment de si juguem fora o a casa, i sobretot de l'entitat contra la que juguem. Hem de tenir el mateix nivell d'ambició i de ganes de guanyar, però també tenim molt clar que anem segurament a un dels dos o tres camps més difícils de la Lliga.
La 13a jornada d'aquesta Lliga Nacional Juvenil s'obrirà amb el derbi Sabadell Juvenil B Jàbec de Terrassa a Olímpia. Entre els de Conrad Garcia i els agarencs, situats a la part mitjana baixa de la taula, hi ha un punt de diferència en favor dels arlequinats. Dissabte a les 4 sonarà el xiulet inicial a Olímpia i una estona més tard, a 6:45, començarà l'Espanyol Juvenil B Mercantil.
I obrim bloc poliesportiu. Dos sabadellencs, Ian Terrafeta i Dani Fernández, es troben concentrats aquests dies amb la selecció espanyola d'handbol. L'estada a Benidorm és l'última abans d'afrontar el Mundial de Polònia i Suècia, que arrenca la setmana que ve.
I tant un com l'altre estan a l'espera de conèixer si passen el tall definitiu dels convocats per Jordi Rivera, que es farà oficial un cop finalitzi la concentració. Si acaba sent cridat a fila, seria la primera gran cita per Dani Fernández més enllà dels Jocs Mediterranis del passat estiu.
No sóc una persona que s'acostumi a posar gaire nerviosa, perquè al final no deixa de ser el mateix que fem dia rere dia, però també és veritat que si al final es dona la situació, després quan si em veig allà posat, doncs segur que una mica més de nervis puc tenir, però bueno, acostumo a poder controlar bastant aquests impulsos.
En el cas d'Ian Terrafeta, que també va estar als Mediterranis, ja té l'experiència d'haver viscut l'europeu de l'any passat, on es va penjar la plata, però seria el seu primer mundial amb els hispanos. El central confia entre la convocatòria per assolir una nova medalla.
Aquestes primeres setmanes, aquests primers entrenaments, doncs, s'aprofita bastant per fer bastant de volum. Estem fent entrenaments de dues hores i pico, bastant exigents, i vaja, aquí el nivell sempre és molt alt i la gent està preparada per tot, així que jo crec que l'objectiu està clar, que és aspirar al màxim i tant de bo hi puguem arribar.
A Benidorm, Espanya jugarà tres amistosos preparatoris per la cita mundialista. Demà a les 6 contra Romania, divendres davant Bahrein i dissabte contra l'Argentina. Un cop finalitzada l'estada es donaran a conèixer els seleccionats pel Mundial. Recordem que Aleix Gómez no hi serà per una lesió al tendó d'Aquiles.
I precisament per preparar-se pel Mundial, la selecció d'Uruguai es troba a Catalunya disputant diversos amistosos i un dels rivals serà l'Oar Gràcia. El partit tindrà lloc al pavelló del carrer Bocaccio demà a 6:15 de la tarda. Més qüestions, també es reprèn la segona B de futbol sala i tant l'Escola Pia com el Natació Sabadell arrenquen en circumstàncies complicades.
Sí, el club es desplaça a la pista d'un dels rivals més durs, el Nueva Elda, i la setmana que ve tornarà a viatjar fora de Catalunya, a Eivissa. Els escolapis, per la seva part, i més enllà de situar-se en descens a 5 punts de la salvació, aniran a batzegades. Dissabte reben el Mataró i la setmana que ve tornen a parar l'activitat per la retirada de l'Irefranc Elche. Adri Sánchez és el tècnic nedador i Pedro Donoso el de l'equip de Can Colapi.
Són circumstàncies que se li donaran a alguns equips i pot succeir, i al final no podem posar excuses i intentar treure el millor de nosaltres mateixos per treure els punts d'allà.
El equipo está ilusionado y tiene ganas de seguir compitiendo, ¿no? Y darle la vuelta a la situación, y bueno, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que la verdad es que los partidos de casa se nos han ido por muy pequeños detalles contra equipos, pues bueno, como te he dicho antes, los potentes, y hemos dado buena imagen y en eso estamos.
Horaris d'aquesta última jornada de la primera volta de segona B, dissabte a les 5 de la tarda, Nueva Elda, Natació Sabadell, i una estona més tard, a les 6, Pia Mataró al carrer Garcilaso.
I amb motor, bon paper de Sergi Giral a la quarta etapa del Dakar Clàssic.
Ha estat el millor dia pel copilot sabadellenc i el seu pilot Llorenç Fluixà amb el quart lloc a la jornada d'avui. La cursa s'ha reprès a Jail després que l'etapa d'ahir fos cancel·lada per les fortes pluges caigudes a l'Aràbia Saudita. Giral i Fluixà són 62ens a la general de Clàssics, a més de 20.000 punts de la parella líder Juan Morera, Lídia Ruba, després de l'accident de la primera etapa. Demà, cinquena etapa, també a Jail.
I un últim apunt, Esther Núñez ha presentat el llibre Abriendo las aguas a casa seva. Fa mesos que la seva obra està a la venda, però l'exnedadora del Natació Sabadell li faltava compartir-lo amb el club de la seva ciutat.
Canllong ha estat l'escenari d'un emotiu acte en què la dues vegades campiona del món en aigües obertes ha llegit el primer capítol recordant la figura de la seva mare. El llibre, de fet, fa un recorregut de la seva carrera des dels seus inicis al club.
El club és molt present en el llibre, així també en la meva vida, no? M'ha donat el que soc, no? Els valors i el futur com a persona i com a esportista, tant el club com les persones que hi són a dins, no? I llavors, per mi, poder presentar el llibre a casa meva, doncs és molt important.
Núñez, resident a l'Argentina, ha vingut a passar el Nadal amb la seva família i ha aprofitat l'ocasió per presentar aquest Abriendo las aguas. L'exnedadora té clar que en un futur pròxim li agradaria continuar exercint aquestes funcions d'escriptora.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dimecres 4 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.